Molt bon dia, benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'avui, 22 de desembre de 2011, un dia en el qual el protagonisme ha estat el sorteig de la Loteria de Nadal. I és que el premi de la grossa d'aquesta loteria, la més grossa de la història, ha estat el número 58.268, un premi dotat amb 4 milions d'euros a la sèrie que no s'ha fet esperar i que ha aparegut a les 9:57 d'aquest matí. El número 58.268 ha caigut íntegrament a Granyen, a Huesca, una província en la que cada habitant s'ha gastat un total de 82 euros. El número, diuen, és especial perquè mai havia sortit un premi de la grossa que acabés amb aquesta terminació, la del 68. Comencem el nostre informatiu amb aquesta notícia local que ens parla de la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament que es va celebrar en el dia d'ahir. Dimecres 21 de desembre va haver sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament en el que es va aprovar el pla urbanístic del sector 22B1 amb els vots a favor de l'equip de govern. Escoltem la valoració que ens feien els membres de l'equip de govern, Antoni Espuny.
Bé, este ple ha perdut una oportunitat per millorar el sector 22B1. Des del Partit Socialista els hem demanat que agafessin altres opinions, que recollissin altres opinions d'altres serveis tècnics, d'altres arquitectes, per a que donessin l'opinió sobre aquest pla parcial que es va presentar al seu moment per part de Naturgés i que sabem, tal com estava la firma, que no va ser elaborat per un arquitecte urbanista, sinó per un enginyer de camins. Segurament no ens ho sapiguem molt de fer camins i de carrers, però que a nivell urbanístic hi ha moltes més experiències ja realitzades, conseqüències d'aquestes experiències, i el que voldríem és que l'ampliació del nostre poble recollís aquestes experiències que han hagut a altres ciutats i altres pobles. No ha sigut possible, ens han dit que no i que han tirat endavant aquest pla parcial. Queda a les nostres mans que si no se desenvolupa els propers anys el nostre projecte, el nostre propòsit serà modificar i canviar aquest pla parcial i fer-lo molt més humà de lo que ha fet l'actual equip de govern.
Escoltem seguidament a Jordi Gazeni.
Bé, doncs avui s'ha aprovat definitivament el pla parcial del sector 22B. El que vem des d'Esquerra és que continua, doncs, a part de que pugui haver una previsió urbanística, sobretot el que preval és el tema econòmic i de recaptació que l'Ajuntament, doncs, pugui traure, com ha fet, doncs, 3 milions d'euros per la venda de la parcel·la adjudicada a terrenys de l'Ajuntament de la zona comercial, doncs, per a poder encabir-los a pressupostar i a poder quadrar els pressupostos del 2012. Pensem que hi ha més coses que no només poder tirar endavant. Fer les coses per a quadrar pressupostos. Crec que això no és una bona manera de procedir.
I aquesta és la valoració que ens feia Joan Font.
Bé, avui s'ha parlat de l'aprovació definitiva del pla parcial. Nosaltres hem enfocat en sentit constructiu de que des del punt de vista econòmic i social i també d'ubicació dels equipaments han fet una oferta formal perquè no poguessin votar que no. Bé, s'ha vist que prossegueixen la seva línia i es basava en el següent. És a dir, que considerem que la combinació entre blocs plurifamiliars i vivendes unifamiliars amb els plurifamiliars es podrien combinar bé. Crec que els propietaris que tenen que aportar el terreny en la seva compensació crea un problema de quan quedarà proindivís en un bloc de plurifamiliars. Tenint aquestes adossades o mitjaneres podria solucionar aquest problema. I després, totes les parts d'infraestructures externes en què el poble se beneficia, no solament el sector, i que l'Ajuntament, que som tots, tindrà uns beneficis suculents en quant a la venda del 10% d'aprofitament mig en quan se posaran allí zones comercials, podria pal·liar bastant el cost d'urbanització per part dels propietaris, aunque estem parlant d'un futur. No ha pogut ser així, ho hem intentat, i bueno, cadascú assumirà la seva responsabilitat que tingui.
I aquesta és l'opinió d'Antoni Montagut.
Bé, avui el punt més important de l'ordre del dia ha estat l'aprovació del sector 22B1, aprovació definitiva del pla parcial, un sector, bueno, que ha tingut també una certa polèmica últimament, però que en definitiva, recollint el que volen els propietaris, el que fem és tots els passos per consolidar els seus drets i també facilitem en aquest cas la ubicació de la caserna de Mossos d'Esquadra que hi ha previst que s'instal·li dintre de la nostra vila en un espai breu de temps i la possibilitat també, recollint també una demanda que ha hagut important per part de la població, de la possibilitat d'encabir un centre comercial a una de les parcel·les del sector 22B1. Remarcaria sobretot el fet este, no? De els drets que tenen els propietaris, consolidar-los a nivell documental sense que això tingui cap repercussió econòmica amb ells i recollint també el que ells ens van demanar, i és que el sector es tiri endavant quan una part important de la població, dels veïns, en aquest cas propietaris, diguin que és el moment de tirar-ho endavant.
En el transcurs del ple també es va dur a terme l'aprovació de l'ampliació del càmping L'Ametlla Viles Platja i l'aprovació inicial de la modificació puntual de l'ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
Per 15 anys consecutius s'ha organitzat conjuntament des de l'àrea de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i el Col·legi Sant Jordi el concurs escolar de postals de Nadal. A l'edició d'enguany s'han presentat en total 77 postals fetes per alumnes d'entre 5 i 11 anys. Amb una gran diversitat nadalenca, els participants han utilitzat tot tipus de tècniques. Escoltem el regidor de festes, Albert Medrano.
11 xiquets de primer curs, pensa que el primer curs són els més petitets, 7 de segon, 15 de tercer, 23 de quart, 11 de cinquè i 10 de sisè curs, que ja són els més grandets. Total, 77 postals, amb molta imaginació, moltes ganes i molts de criteris.
Originalitat, esforç i edat han estat les tres qualitats que el jurat ha valorat a l'hora d'escollir els guanyadors, resultant premiats a primer curs Marc Balfegó Comes, a segon Carla Llambric Llambric, a tercer, Alba Alzina. A quart, Roderic García Joan. A cinquè, Anaís Llambric. I a sisè, José Luis Guijosa Ortega. Recordem que l'exposició es pot visitar a l'entrada de l'Ajuntament fins al dia 9 de gener i que els premis als guanyadors s'entregaran aquest dissabte, dia 24 de desembre, al pavelló poliesportiu a partir de les 5 de la tarda al Caga Tió. Recordem que l'acte estarà amenitzat pel grup d'animació Disbarats Caga Tió.
La línia regular d'autobús que uneix Madrid i Romania i que fa parada al Perelló va ser objecte el diumenge passat de matinada d'un exhaustiu escorcoll per part dels Mossos d'Esquadra. Els agents s'hi van dirigir amb una llista detallada d'objectes i els seus números de sèrie que havien estat sostrets en un seguit de robatoris comesos entre els mesos d'octubre i novembre a la comarca, en cases disseminades i segones residències del Perelló, l'Ametlla de Mar i també de l'Ampolla. Les maletes i paquets amb caixes de cartró embalades que portaven 8 de les persones que es disposaven a pujar a l'autocar amagaven objectes sostrets en almenys 15 robatoris. Es tractava de televisors de pantalla plana, motocultors i radials, serres mecàniques o grups electrògens, alguns dels quals desmuntats per peces, per tal d'ocupar el menor espai possible i eludir els controls policials al llarg del seu trajecte per diferents països. Segons va explicar l'inspector de l'àrea bàsica policial del Baix Ebre, les investigacions van portar-se a cap en aquesta via després que els controls que realitzen els Mossos als punts habituals on van a parar aquest tipus d'objectes robats, com botigues de segona mà o deixalleries, no donessin els seus fruits. Els detinguts són 8 persones de nacionalitat romanesa, 7 homes i una dona d'entre 30 i 42 anys, veïns del Perelló. Tots ells, però, han quedat en llibertat amb càrrecs. Segons els Mossos, es tractaria de les persones que s'encarreguen només de transportar els objectes sostrets fins a Romania, però no dels autors materials dels robatoris. Així doncs, la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Amb aquesta fórmula, els lladres aconseguien eludir els controls d'aquí. Al seu país, els objectes es poden vendre amb facilitat i saben que per l'entitat i el valor del material no hi haurà cap investigació important. Aquest cas ha obert una nova línia de treball i investigació per controlar aquests fets i la forma de mercat negre que impliquen. Així es preveu augmentar els controls en aquest tipus de transport, però caldrà portar un control de totes aquestes línies regulars i discrecionals i de tots els objectes que s'hi transporten. Algunes seus administratives i també empreses privades de Tortosa ja han començat a connectar-se a la xarxa de fibra òptica que es va posar en funcionament el passat dia 10 de novembre, avançant-se 2 anys al calendari previst. A través de l'empresa concessionària, la Xarxa Oberta de Catalunya, la capital del Baix Ebre és ja un dels 21 municipis del país que han apostat pel desplegament d'aquesta xarxa de nova generació que permet guanyar competitivitat. Les primeres institucions en gaudir del servei han estat el campus de la Universitat Rovira i Virgili, la delegació del govern i la delegació d'ensenyament, així com algunes empreses com la multinacional japonesa IKK, ubicada al polígon Baix Ebre. Guanyar en competitivitat, aquest és un dels objectius prioritaris del desplegament de la xarxa de fibra òptica a Tortosa. En aquest sentit, la xarxa estarà operativa també en els pròxims mesos a l'Ajuntament, a l'Hospital Verge de la Cinta, a instituts i a algun centre d'atenció primària. A partir d'aquí, també l'any vinent, la xarxa oberta estarà al cablejat, estendrà el seu cablejat cap a Roquetes i a través de l'Eix de l'Ebre farà arribar la fibra òptica a tot el territori ebrenc en els pròxims 5 anys. Els 3 càmpings que existeixen al terme municipal d'Alcanar se senten doblement perjudicats per la taxa turística que vol aplicar la Generalitat. Els càmpings consideren que no se'ls pot equiparar la seva activitat a la d'un hotel de 3 estrelles, però sobretot pateixen perquè la mesura pugui suposar un èxode dels seus clients cap a càmpings de Vinaròs, Benicarló i Peníscola, situats a molts pocs quilòmetres on no hauran de pagar aquest impost. Els càmpings Alfax, Estanyet i Cases tenen una capacitat per a uns 2.000 turistes i donen treball a una 50ena de persones. El problema es presenta en temporada baixa, quan els preus encara són més ajustats. Per exemple, hi ha una taxa reduïda de 15 euros per parella i dia a través de programes de filiació en guies europees, però amb la nova taxa aquest cost s'elevarà a 17 euros. L'increment és d'un 14%, el que pot fer decidir als clients que tenen molta mobilitat a passar de llarg i passar la nit o pernoctar en la comunitat veïna. La Comissió Europea assegura no tenir coneixement dels estudis tècnics que s'han elaborat per determinar el cabal mínim de l'Ebre i alerta de la importància d'establir els cabals ecològics adequats als plans hidrològics corresponents. A més, avisa que l'aplicació de la directiva Mar de l'Aigua pateix grans endarreriments i recorda que per aquest motiu va enviar a l'Estat al Tribunal de Justícia. L'eurodiputat d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, va lliurar una còpia dels estudis de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre sobre el cabal ambiental de l'Ebre a l'executiu comunitari. En aquest context, ha advertit que seria greu que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i el govern espanyol haguessin amagat informació a la Comissió Europea. El reglament que ha desplegat la llei de regulació de les festes tradicionals amb bous estarà en marxa la propera temporada taurina. Finalment, no inclourà cap límit de temps. Primer s'havia parlat de 60 anys per tal de demostrar la tradicionalitat dels correbous en un municipi. S'ha deixat la porta oberta perquè la gent pugui demostrar que s'havien fet bous en algun moment. Són paraules del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, tot apuntant que difícilment s'adheriran més municipis que els que ja celebraven actes taurins en l'actualitat. Durant aquesta temporada, l'entitat municipal descentralitzada de Campredó per Sant Joan, Ulldecona per Sant Lluc i Camarles per la Festa de la Segregació han pogut tornar a fer bous en aquestes dates després de demostrar-ne la tradició. Pel que fa a l'excepcionalitat que preveu el reglament i la llei per celebrar bous per commemorar un esdeveniment puntual i rellevant, el delegat ha explicat que aquesta temporada no ho ha sol·licitat cap municipi. El text del reglament que proposa el govern ja s'ha facilitat als grups parlamentaris i se sotmetrà a informació pública en breu. L'objectiu és que el reglament pugui estar en vigor a l'inici de la temporada taurina de l'any vinent. Hem arribat ja al final de l'informatiu de la Cala RTV. Ens queda fer el repàs per a les notícies que avui hem tractat. Ahir va haver sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament en el qual es va aprovar el pla parcial urbanístic del sector 22PU. Tenim ja els guanyadors del 15è concurs escolar de postals de Nadal. Mar Balfegó Comes, Carla Llambric Llambric, Alba Alzina, Roderic García Joan, Anaís Llambric i José Luis Guijosa Ortega són els guanyadors d'aquesta edició. Els Mossos van detenir 8 romanesos al Perelló quan es disposaven a emprendre el viatge cap al seu país. Transportaven objectes robats cap a Romania en autobús de línia regular. Empreses i institucions ja disposen de fibra òptica a Tortosa. Els càmpings d'Alcanar pateixen per un èxode de clients cap a la província de Castelló degut a l'impost que es vol aplicar. Europa ignora els estudis per fixar el cabal mínim de l'Ebre. I no hi haurà límit d'anys per recuperar les festes de bous. Caldrà demostrar que hi havia tan sols una tradició. És tot per avui. Un dia més us hem estat acompanyant Fini Lleó i Inma Brull. Que passeu un bon dia.